El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Les denúncies per violència de gènere han crescut en un 22% de forma interanual al Vallès Occidental en el segon trimestre d'aquest 2021. Ho diuen les dades de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que recull les xifres dels partits judicials de la comarca. El document també assenyala que les denúncies han crescut en un 12% respecte del primer trimestre de l'any. En total, al Partit Judicial de Sabadell s'han presentat 183 denúncies. Repassem aquest estudi conversant amb la Mireia Menchen, que és tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Les dades ens posen damunt la taula un increment de les denúncies aquest any respecte a l'any anterior, oi?
Sí, clar. Nosaltres el que destaquem és aquest increment, però hem de tenir en compte que ho estem comparant amb el segon trimestre del 2020, és a dir, quan hi havia un confinament domiciliari i restriccions de mobilitat les més estrictes. Llavors, aquesta comparació i aquest increment sempre l'hem de tenir en compte en les circumstàncies extraordinàries del 2020.
Per tant, diguéssim que hem de tenir en compte que el 2020 va ser un any una mica anòmal, no?
Clar, justament en aquest trimestre del 2020, en el segon, les denúncies van baixar, perquè aquest recolzament i aquests serveis que tenen les dones estaven amb un accés limitat, però no només això, sinó que es van veure convivint amb els seus maltractadors i aquest fet d'anar a denunciar o a demanar recolzament no estava dins de les seves mans. Llavors, les denúncies, en aquest nombre de denúncies, es va notar aquesta baixada.
A la zona de Sabadell aquest increment també s'ha notat, eh?
També s'ha notat. El que passa és que el que hem estat analitzant és que el partit de Sabadell, aquestes 183 denúncies, és una xifra similar a altres trimestres. És a dir, que no hi ha un augment extraordinari, com sí que potser passa a la comarca. Hem de tenir en compte això, que nosaltres fem els 4 partits judicials de la comarca. Llavors, aquesta mitjana de la comarca sempre pot variar en funció de si algun partit en concret ha tingut un trimestre, en aquest cas, per exemple, és el de Terrassa, ha tingut un trimestre amb moltes més denúncies. En el cas de Sabadell, ja us dic que és una xifra similar a altres trimestres.
A d'altres trimestres, sense comptar, per tant, 2020, eh? Allunyant 2020, entenc, no? Fixant-nos en 2019, el comportament és similar.
Exacte.
Analitzen també les ordres de protecció, i aquí és on m'ha cridat molt l'atenció. Ara de seguida ho preguntarem a l'àmbit més doncs, judicial, parlant amb la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, però sí que m'interessava saber aquesta xifra que més de la meitat, un 55,8% de les ordres de protecció, s'han denegat, té alguna mena d'explicació?
Doncs, al final, hem de tenir molt en compte que nosaltres tractem amb les dades que ens proporciona el Consell General del Poder Judicial. Nosaltres no sabem les casuístiques que hi ha darrere dels jutjats i quines són les dinàmiques que es produeixen. I aquestes ordres de protecció tenen un component subjectiu que decideix el jutge i la jutgessa. Llavors, nosaltres l'únic que podem aportar és que normalment a la comarca, a la demarcació de Barcelona i a Catalunya, acostumen a haver-hi més ordres de protecció denegades que adoptades. El per què, el que hi ha darrere, no ho podem saber nosaltres. Al final, nosaltres facilitem aquestes dades perquè siguin després la política, els polítics i les polítiques les que les gestionin, però nosaltres no podem saber el que hi ha darrere. El que sí que és veritat és que, per exemple, en el cas de Catalunya, hi ha molta variabilitat en el conjunt d'Espanya, gairebé 20 punts superior de les denegades. I també passa amb altres comunitats autònomes que es produeix aquesta diferència. Catalunya és una de les poques que gairebé sempre té més denúncia, o sigui, ordres de protecció denegades que adoptades.
Per tant, doncs, la situació de Catalunya és diferent. A Sabadell també és una mica més alta, no? Arribant a una denegació d'un 61,56%, Cerdanyola un 66% i Rubí un 83%.
Clar, hem de tenir en compte també el nombre de denúncies. A Rubí, agrupa menys població, també fa llavors que hi hagin menys ordres de protecció ja directament que s'inicien. Llavors, aquesta proporció ens sembla molt elevada perquè també hi ha menys denúncies. Si es deneguen 8 sobre 10, llavors sembla molt més elevada que d'altres. Hem de tenir en compte que hi ha molta variabilitat entre trimestres i partits judicials. El de Sabadell, en aquest cas, és un 60, però d'altres trimestres, per exemple, em sembla que l'anterior hi havia més adoptades, hi havia al voltant del 45% de denegades, llavors hi havia més adoptades. Hi ha molta variabilitat entre trimestres, llavors ho hem d'agafar amb molta cura aquestes dades perquè són xifres petites. Al final, les ordres de protecció que s'inicien són xifres petites i hem de tenir molta cura.
Clar, damunt la taula també analitzen el tipus de delictes, no?, que s'estan produint a la comarca. A quin tipus de delictes posen damunt la taula? Quins tipus de delictes es produeixen?
Clar, la majoria d'aquests delictes, tant a la comarca com en general al conjunt de Catalunya i el d'Espanya, són delictes que s'anomenen lleus, que és el que pot haver-hi un detriment psicològic o colpejar sense causar lesió. I la majoria són d'aquest tipus de delictes. Però també es tenen en compte altres, com el delicte de tortures, que és quan ja es produeix una habitualitat en aquest tipus de lesions. Hi ha lesions greus, d'altres com els delictes contra la llibertat i l'honor, i d'altres com el trencament de penes. Casualment, si ens concretem amb el Partit Judicial de Sabadell, de la comarca és el que acostuma a tenir més variabilitat de delictes. És a dir, els altres partits judicials tenen una altra proporció d'aquestes lesions lleus, però en el cas de Sabadell acostuma a haver-hi més varietat. Justament en aquest trimestre hi ha un percentatge més elevat de trencament de penes, però també de delictes contra la llibertat, la integritat moral i l'honor. Com he dit abans, el perquè, les dinàmiques que hi ha darrere, nosaltres no les podem associar a una situació actual de la comarca, però el que sí que podem dir és que aquesta variabilitat de delictes que es determinen a la prequalificació inicial que es determina a Sabadell és diferent als altres partits judicials de la comarca.
Quan elaboren aquest recull de dades, aquest observatori, no?, sobre les dades que tenen damunt la taula, en aquest cas respecte a la violència de gènere, per qui ho fan? Per destinat a qui? Qui és el que els agradaria que es mirés aquestes dades en detall? No sé, l'administració judicial, alguns dels col·legis de l'advocacia, els mitjans de comunicació. Dic, aquest anàlisi, no?, concret del tema de violència de gènere, amb quina funció el fan?
Clar, al final tots els nostres productes tenen diferents caires. Per una banda, tenim tot aquest àmbit polític que nosaltres volem fer arribar aquestes casuístiques que creiem que s'han d'incidir, com per exemple en el tema de les ordres de protecció. Òbviament, els mitjans que donin ressò a aquest tipus de dinàmiques a nosaltres ens sembla que és el camí que és correcte, perquè les dades al final ens ofereixen un suport molt important a l'hora de fer aquestes polítiques i de prevenir aquesta situació. És molt important saber quines dades hi ha darrere, però també als tècnics i a les tècniques que estan patint amb les dones víctimes de la violència masclista, que ells i elles sàpiguen que darrere hi ha una investigació, que s'està analitzant tot el que fa darrere, per nosaltres també és molt important.
Uh-huh. Cada quant fan aquesta anàlisi?
Nosaltres fem cada trimestre, a partir de les dades que ens dona el Consejo General del Poder Judicial, fem una nota trimestral, que és un breu informe, però després fem un informe anual que, a part de les dades judicials, allà també recollim les dades de la línia d'atenció contra la violència masclista. I aquí és on podem veure també aquesta variabilitat entre les consultes i les denúncies. I això fem en l'informe anual. Aprofito també per dir que aquest any vam participar a la Comissió de Seguiment del Protocol de l'abordatge de la violència masclista de l'Ajuntament de Sabadell, presentant les nostres dades. Va tenir molt bona acollida i precisament aquest és el públic. Hi havia persones del CAP, dels Mossos, de l'advocacia, dels diferents àrees de l'Ajuntament. Llavors, aquí és un lloc perfecte per nosaltres poder explicar les dades que anem recollint.
Uh-huh. Per tant, doncs, amb aquestes dades damunt la taula, el pròxim informe, quan el tindrem? Per tant, a finals d'any ja?
Al desembre tindrem el del tercer trimestre.
Uh-huh. I aquest, analitzant totes aquestes variables, el tindrem ja a principis de l'any vinent, no entenc?
Clar, a partir de l'abril és quan nosaltres ens proporcionen les dades i anem preparant l'informe, llavors cap a l'abril és quan tindrem totes les dades del 2021 recollides.
Mireia Menchen, tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, gràcies per haver-nos atès i que tinguin molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Repassades les dades, ens fixem ara en com es viu aquesta realitat des del terreny i per això saludem a la degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, l'Eulàlia Barros. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Les dades diuen que les denúncies han incrementat en un 12% respecte al primer trimestre i en un 22% des de l'any 2020. Això ho han notat des del Col·legi de l'Advocacia?
Sí, sí que ho hem notat. Ho hem notat des de dues vessants. Bé, amb les estadístiques que nosaltres tenim respecte a les assistències que anem enviant d'advocats de guàrdia i també com a advocada d'ofici en el torn de violència de gènere i de violència contra la violència masclista, que també és pràcticament el que estic veient dia a dia.
Per tant, una realitat arreu de la comarca també confirmada a Sabadell, eh?
Sí, a Sabadell i en l'altre nostre partit judicial, que és Cerdanyola del Vallès.
Uh-huh. De quina manera afecta aquesta situació? És a dir, aquest increment de denúncies, a banda de suposar el que suposa, és a dir, que hi ha aquestes agressions i que, per tant, hi ha aquestes necessitats, no?, de fer aquestes denúncies, a nivell de feina, per exemple, del torn d'ofici, que és un espai, doncs, que hem comentat moltes vegades, que està molt saturat, no?, què implica?
Doncs mira, per exemple, implica una cosa tan bàsica com que era fins ara el torn de violència de gènere que teníem organitzat a Sabadell i a Cerdanyola del Vallès, era un torn de no disponibilitat, és a dir, els advocats d'ofici cobràvem l'assistència individualment. I arran d'aquest augment en el nombre d'assistències que hem de fer els dies que estem de guàrdia, doncs ens estem plantejant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament de Justícia, que aquesta guàrdia sigui de disponibilitat, perquè clar, a banda de que ara hi ha el compromís per part de tots els col·legis de l'Advocacia de Catalunya de que en una hora hem d'estar assistint a la víctima a seu policial, a banda d'això, doncs, estem realitzant assistències també durant tota la matinada, és a dir, a la víctima se l'atén immediatament, i aquesta és la realitat i la col·laboració que oferim des dels col·legis de l'Advocacia de Catalunya.
Clar, això implica que les denúncies entenc que no en tenen d'hores, com tampoc en tenen aquestes situacions, per tant, sigui l'hora del dia que sigui, això es passa, no?
Sí, exactament. El fet de que sigui la matinada, tu no pots dir-li a la víctima que està patint una situació angoixant, una situació d'estrès, una situació de por, doncs que ja hi aniràs a primera hora del matí. És a dir, aquesta víctima té aquesta urgència en aquell moment determinat, se l'ha d'assistir, se l'ha d'atendre i se li ha d'explicar tots els mecanismes i tots els canals de atenció que té a la seva disposició i al seu abast.
En aquest sentit, analitzant tota aquesta situació, fixem-nos en les ordres de protecció, perquè aquí necessito que m'ajudi, eh? Perquè les dades diuen que en global s'han denegat un 55,8% d'aquestes ordres de protecció. Per què passa?
Sí, això també coincideix al que jo trobo com a advocada d'ofici que està en el torn de violència de gènere. Aproximadament, crec que per l'estadística que ha sortit, és d'un 60 i pico, 30 i pico per cent, és a dir, 60 i pico per cent les denegades i un 30 i pico per cent les acceptades. Jo, pel que he vist en la meva assistència en aquest torn de violència de gènere, la sensació que jo tenia era potser una mica més equilibrat, és a dir, d'un 50-50, 50 d'acceptació, 50 de denegació. Això és el que jo em trobo en el meu dia a dia professional. És a dir, d'una guàrdia, si per exemple tens dues assistències, aproximadament la meitat són acceptades i l'altra meitat són denegades. Això pot passar bé pel tipus de delicte que sigui, per exemple, si són unes injúries, si són unes vexacions, si són unes amenaces que costa més de provar, això seria una de les coses que pot fer decantar una mica la balança cap a un cantó o cap a un altre. Altre fet que pot fer decantar la balança, per exemple, és que sigui un fet puntual amb un delicte dels menys greus, entre cometes, perquè tots són greus, però menys greus, entre cometes, que sigui un fet puntual i, de fet, quan estàs com a advocat de la defensa del detingut per violència de gènere, una de les coses que li preguntes a la víctima és si això és un fet puntual que s'ha produït en aquestes últimes hores o que ja venia sent de fa més temps, es venia produint. Perquè això serà una de les raons que el jutge valorarà per si atorga l'ordre d'allunyament o no atorga l'ordre d'allunyament. Altre fet que també podria fer decantar una mica la balança, tot i que no són fets que per separat sí que es poden valorar, sinó és el conjunt de tots aquests fets els que s'han de valorar. Per exemple, si les parts estan en situació de separació, divorci o de ruptura de parella de fet. Perquè, per exemple, també quan estàs com a advocat defensora del detingut, altra cosa que preguntes a la víctima és si no és cert que durant els últims mesos s'han iniciat, s'ha interposat la demanda de separació, de divorci, de ruptura, una mica per fer veure al jutge que està aquesta situació de denunciar, doncs pot estar incardinada com a apoyar o a forçar una mica més la situació de ruptura i el procediment civil. Però tot això són fets que el jutge valorarà en el seu conjunt, i després també depens molt de si estàs davant el jutge de violència de gènere, el titular del jutjat de Vido, de Sabadell o de Cerdanyola, o bé si estàs davant del jutjat de guàrdia. No em preguntis per què, però sí que els advocats hem arribat a la conclusió que quan es trobes davant el jutjat de guàrdia, que no és l'especialista en violència contra la dona, et trobes que percentualment es donen més ordres d'allunyament. No em preguntis per què, però això sol passar.
En aquest sentit, també un dubte que em genera, quan analitzava aquestes dades no li sé trobar la magnitud, per això ens va bé que ens acompanyi vostè avui per ajudar-nos, no? Perquè entenem que aquestes ordres que es deneguen és perquè no són necessàries, perquè hi ha poca sensibilitat judicial, és a dir, ens hem d'alarmar per aquestes dades o no cal?
No, a veure, jo parlo per pròpia experiència. Sí que és veritat que en algun moment sí que he tingut algun cas quan estic portant a la víctima que dius, ostres, això clama al cel i realment aquí s'hauria d'haver donat una ordre d'allunyament. Però sí que és veritat que, pel menys respecte als meus casos que jo he portat, sí que quan m'han donat l'ordre d'allunyament sí que hi ha unes raons d'urgència, unes raons de una característica del delicte més greu, un context més greu en el seu conjunt. I quan m'han denegat una ordre d'allunyament, llevat casos excepcionals que dius, ostres, aquí jo crec que el jutge o jutgessa ha patinat, sí que veus una diferència en les característiques d'un fet puntual o de l'altre. Però sí que Sabadell, respecte a altres partits judicials i Cerdanyola, percentualment les ordres d'allunyament que s'atorguen són més baixes que respecte a altres partits judicials. Això sí que ho parlem a nivell dels col·legis de l'advocacia de Catalunya, i sí que Sabadell i Cerdanyola tenen una ràtio més baixa que en altres partits judicials. De fet, és el que t'estava dient. Inclús si tu compares la ràtio d'ordres d'allunyament que et dona el jutjat de guàrdia i que et dona el jutjat especialista en violència contra la dona, hi ha diferència percentual seguríssim, seguríssim.
I què és el que explica que a Sabadell se'n donin menys?
No ho sé. No ho sé. Potser els jutges especialistes que tenim assignats a aquests jutjats de violència, que s'ho miren, no sé, més amb lupa, no ho sé. De fet, jo puc parlar pels advocats. El que sí que et dic és que tant quan estem assistint a una víctima com quan estem assistint a un defensor, els advocats del torn d'ofici de Sabadell, i també els particulars, evidentment, doncs donem tot perquè els interessos de la persona a la que estem defensant doncs tirin endavant i siguin protegits de la millor manera possible.
Amb les dades que ens passaven des del Consell Comarcal, també s'explica que Sabadell els delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l'honor suposen un 22% del total, una xifra molt més alta que, per exemple, en d'altres partits judicials de la comarca. Aquí hi hauria una explicació de per què passa això?
A veure, aquí fins fa poc, per aquests delictes no hi havia assistència lletrada d'ofici. És a dir, si has patit una agressió sexual per part de la teva parella o exparella, sí que tindries dret a l'advocat d'ofici, a l'assistència d'ofici, perquè és un delicte de violència de gènere, perquè s'ha produït per la teva parella o exparella. Però, en canvi, quan no es produeix aquesta circumstància de que l'agressor sigui la teva parella o exparella, es parla de violència masclista, purament. Llavors, en aquest cas, fins al dia 1 de setembre d'enguany, no prestàvem assistència d'ofici a aquestes víctimes. És a partir de l'1 de setembre d'enguany, quan, fruit d'un acord entre Mossos, Col·legis de l'Advocacia de Catalunya, Departament de Justícia, doncs, des de seu policial, comencen a demanar als col·legis de l'advocacia advocats d'ofici per assistir a aquestes víctimes ja des de la seu policial. judicial. Però llavors, clar, no tinc estadístiques anteriors a l'1 de setembre de 2021. El que sí que, que he de dir és que, desgraciadament, se'ns estan fent peticions per assistir víctimes per part de l'advocacia d'ofici, i que crec que serà un suport el que oferirem als advocats d'ofici cap a aquestes víctimes, molt important, perquè la diferència entre les víctimes que pateixen violència de gènere amb les víctimes que pateixen violència masclista és que les víctimes de violència de gènere tenen la justícia gratuïta per llei, és a dir, independentment de quins siguin els seus recursos econòmics, aquestes persones, el Departament de Justícia correrà amb el càrrec i amb totes les despeses econòmiques que suposi litigar d'ofici, mentre que una víctima de violència masclista haurà d'acreditar insuficiència de recursos econòmics per poder litigar d'ofici. És a dir, tot i que amb aquest acord del Departament de Justícia i dels col·legis de l'advocacia, la primera assistència a seu policial i la segona assistència a seu judicial està coberta pel Departament de Justícia, a partir d'aquí sí que si només la víctima podrà litigar d'ofici, tindrà dret a la justícia gratuïta, si acredita insuficiència de recursos econòmics. Llavors, clar, això farà que les nostres estadístiques siguin una mica esbiaixades, les dels col·legis de l'advocacia, perquè tindrem aquesta segona part de que totes les víctimes que no tinguin dret a la justícia gratuïta, en perdrem una mica el control.
Se us escaparan, en certa manera. Deixi'm que li faci dues preguntes més, perquè sempre que parlem de jutjats de Sabadell hem de parlar de retards endèmics. No sé si en aquest cas també afecten o el tema de la violència de gènere va a banda i, per tant, els retards no queden palesos.
No, mira, et puc parlar d'aproximadament la setmana passada. Se m'estava donant dia i hora per un judici ràpid per un mes. És a dir, un cop tu assisteixes a la víctima en seu policial, passen a l'endemà a seu de jutjat de violència contra la dona i es fa el judici ràpid, la instrucció del ràpid, si no hi ha conformitat, llavors triguen aproximadament un mes, màxim mes i mig, depèn també de l'època de l'any en què estiguem, però actualment un mes, mes i mig, perquè et donin hora pel jutjat penal 4 de Sabadell, que és el que enjudiciarà aquest tipus de delictes. Això és de la setmana passada.
I és un termini acceptable?
Sí. A veure, ens agradaria que fos molt més ràpid dintre dels 15 dies següents, però un mes, mes i mig, es pot considerar un termini acceptable. És que si et citen, per exemple, com estava passant fins fa uns mesos, en 4 mesos, 5 mesos de diferència, què passa? Doncs que el context en el que han passat totes aquestes circumstàncies ja no és el mateix en 5 mesos. Ja doncs pot haver-hi el perdó, la família que s'immiscueix pel mig, els fills, etc. Llavors sí que és veritat que moltes tampoc, un percentatge de les víctimes de violència de gènere, sobretot violència de gènere, més que masclista, doncs retiren l'acusació particular, i clar, si es jutgen amb molts mesos de diferència, el context fa que moltes, sobretot l'acusació particular, pugui decaure.
Deixi'm que li pregunti per una notícia que sabíem ahir, que el Parlament instava el govern a fer noves instal·lacions, millores i remodelacions per millorar la dignitat i la intimitat de les víctimes, també al jutjat de Sabadell, a diferents jutjats de Catalunya, un d'ells era el de Catalunya. Què li sembla? Són mesures prioritàries?
Sí. De fet, el que ens trobem és que quan estàs atenent a una víctima ho has de fer en els passadissos dels jutjats. Per què? Doncs sí que és veritat que el jutjat de violència contra la dona de Sabadell té una sala específica, reservada, però pots trobar que si aquell dia hi han 3 o 4 víctimes, doncs estiguin les 3 o 4 víctimes dintre d'aquella sala, amb els seus advocats que van i venen, doncs dient, assessorant-les, etc. Clar, en època de pandèmia no és de rebut que estiguin en una sala petita. Llavors, clar, moltes vegades, què fas? Optes per agafar-les, apartar-les i portar-les en un racó del passadís que no hi hagi molta confluència de públic. Però, clar, això en els jutjats de Sabadell és pràcticament impossible. Llavors, sí que trobem a faltar sales específiques per poder atendre i assessorar les víctimes. Que, per exemple, sales individuals per cada víctima, que no estiguis tu parlant i al teu costat, a un parell de metres, estigui un altre advocat amb una víctima que ja no sents ni el que dius tu, i l'únic que sents és el que diuen els altres. Llavors, sí, en aquest sentit sí que és correcte demanar unes instal·lacions més dignes, en aquest sentit.
Eulàlia Barros, degana del Col·legi d'Advocacia de Sabadell, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.